Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous i avui serà un bon dia. Avui ens despertem amb 2 graus negatius al Pont de Suert, 8 de positius a Fogars de la Selva i 9 a Tarragona. I el futur d'Esquerra Republicana passa avui per aquí, pel matí de Catalunya Ràdio, la ràdio pública, a partir de les 10 del matí, cara a cara entre els dos candidats a presidir el partit, Oriol Junqueras i Xavier Godàs.
Una candidatura que no pretén vetar a ningú i que no vol sostreure la militància el dret a decidir sobre el futur del nostre partit.
El que es dirimeix el dia 14 és quina evolució ha de tenir el partit de cara al futur perquè es faci més gran, perquè arribem a ser el primer partit a Catalunya.
Junqueras i Godàs s'enfronten dissabte a la consulta definitiva. Avui en aquest programa, atenció, perquè posaran sobre la taula els últims arguments per convèncer els més de 8.000 afiliats republicans amb dret a vot. Serà aquest cara a cara a partir de les 10 a la ràdio pública. El Congrés d'Esquerra Republicana, que marcarà, sens dubte, el final d'aquesta setmana política, una setmana en què Junts ha augmentat, en aquest cas, la pressió sobre Pedro Sánchez perquè compleixim el pacte d'investidura.
Exigir-vos a vostès que em moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya.
És que el gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que, evidentemente, vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
Per cert, que el president del govern espanyol va fer ja a Moncloa una trobada amb periodistes i va deixar 2 titulars. El primer és que obre la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont, per ara sense més concreció. I el segon és que va acusar el Partit Popular de tenir conveniència amb alguns jutges i de textualment jugar a les camp les cartes marcades. I parlant de jutges, avui compareix al Suprem l'exministre José Luis Ábalos.
Es evidente que desde el inicio de la investigación todo ha ido dirigido a mí y si no, no se hubiera generado todo este relato mediático.
És la primera declaració davant d'un jutge. Els indicis apunten a que Ábalos podria haver tingut un paper principal en aquesta trama Coldo. Veurem què és el que passa en tot plegat. I avui també aquí al matí de Catalunya Ràdio tindrem el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Amb ell parlarem de la conferència de presidents autonòmics de demà a Santander o per què el PSC ara sí que ha sumat els vots als Esquerra i als Comuns per pujar l'impost del joc, posant així contra les cordes el projecte del Hard Rock. Jordi Riba és diputat socialista.
Els promotors, i només els promotors del projecte, seran en funció de la seva legítima i particular decisió els que decidiran al respecte.
I a banda de la política en plan econòmica, les mirades avui estan posades al Banc Central Europeu, que tot apunta que seguirà baixant els tipus d'interès, cosa que suposa una mica més d'aire per la gent que té una hipoteca. I mentre en esports, gran nit europea del Barça.
Lamin, la cedeix per Ferran, som-hi Ferran, Ferran prepara, xuta Ferran! Gol, 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 gol!
2-3 a casa el Borussia Dortmund amb 2 gols de Ferran Torres. Una victòria de prestigi perquè deixa els blaugrana segons a la Champions i amb un peu ja als vuitens de final. Això avui que és 12 de desembre i queda un dia menys per Nadal.
Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me.
I pots penjar els teus llums a mi.
Això
canta Jamie Cullum en aquesta cançó, en un disc fantàstic de Nadales que té en Jamie Cullum. L'has sentit, pel Forada? Bon dia.
Bon dia, l'estic escoltant ara per primer cop.
El disc l'has d'escoltar, que és boníssim, eh?
Ja me l'estic baixant.
Vinga, ja veuràs.
And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me.
Benvinguts a Nou Matí, bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 6 i 5. I ara fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Foradada. Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb el restabliment de Facebook, Instagram o WhatsApp. Segurament molts oients ho han notat en les últimes hores. Van caure aquestes aplicacions del conglomerat tecnològic Meta. Van patir una caiguda a nivell mundial. WhatsApp es va recuperar, això sí, en poc temps. Una mica més van trigar Facebook o Instagram.
I a Brussel·les?
Amb el Consell d'Afers d'Interior de la Unió Europea es fa avui, en època de tensions entre alguns estats, de famílies polítiques diferents i amb l'extrema dreta amb més pes que mai, caldrà tenir un ull posat en aquesta trobada d'avui.
I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
Amb la voluntat del president electe Donald Trump d'enfortir relacions amb la Xina. Per demostrar-ho, ha convidat el president Xi Jinping a l'acte d'inauguració del seu segon mandat el dia 20 del mes vinent del mes de gener a Washington.
I a la Xina, amb què dinaran?
Amb la bona notícia pels pensionistes, els pugen les pensions privades. A partir d'aquest diumenge serà una realitat a tot el país que vol mirar d'ajudar a l'envelliment ràpid de la població. Fins ara s'havia fet una prova pilot en 36 ciutats xineses.
Avui és dijous 12 de desembre, avui s'espera un dia inestable, amb vent de llevant que s'anirà reforçant a mesura que vagin passant les hores, i amb pluja. Pluja que en aquests moments està caient amb ganes al Camp de Tarragona, sobretot, però també s'escapen altres sectors del litoral, prelitoral, fins i tot en alguns llocs del Pla, a Lleida. Avui les pluges més intenses les tindrem aquest matí a la costa i al prelitoral, i a la tarda també anirà arribant a l'interior, però seran una mica més moderades. Avui la cota neu se situarà al voltant dels 1.200 o 1.400 metres d'altura. Les temperatures ara mateix són negatives a les valls del Pirineu, amb risc de glaçades, i al migdia es mantindrà l'ambient fresc, amb màximes que no passaran dels 8 o 9 graus a l'interior o 12-14 graus a la costa.
Tot això avui que al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, atenció, perquè torna l'Axan Busto i ho fa amb Pemi Fortuny. Doncs bé, avui ens acompanyarà Pemi Fortuny i ens explicarà com és aquest retorn d'ell amb la banda de l'Axan Busto. Però abans, Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Repassem les notícies d'aquest matí, un matí en què el matí de Catalunya Ràdio serà l'escenari al programa d'avui de l'únic cara a cara entre els dos aspirants finalistes a la presidència d'Esquerra Republicana. Oriol Junqueras i Xavier Godàs seran a partir de les 10 a l'estudi de la Ràdio Pública a 48 hores de la votació de dissabte.
A priori, Junqueras parteix com a favorit, va guanyar la primera volta sumant més vots que les dues llistes dels altres contrincants. Ara s'enfronta a Godàs, que va quedar segon, i els tercers ja no concorren en aquesta elecció, són els anomenats Foc Nou, que finalment han decidit no demanar el vot per cap dels altres dos. Una informació del diari Públic apunta que Foc Nou, liderat per l'exconseller Alfred Bosch, hauria pactat amb Junqueras aquesta neutralitat a canvi de càrrecs a la direcció del partit.
I la batalla interna ha passat per diferents episodis controvertits.
El primer, la falsa bandera per Ernest Maragall sobre l'Alzheimer del seu germà Pasqual, i tot just ahir va sortir que Junqueras va intentar tapar l'escàndol d'assetjament sexual a la Conselleria d'Afers Exteriors a l'època d'Alfred Bosch de conseller. Ha estat l'últim element de polèmica entre els dos candidats.
N'estem farts de gent que calla veritats durant anys i que s'omple a dir mentides a tres dies d'un congrés.
Quan tu derives la culpa sistemàticament als altres, què estàs fent? Estàs sent un irresponsable.
I un dels eixos de debat en aquesta elecció és el suport d'Esquerra al govern després de la investidura de Salvador Illa.
Els republicans han gesticulat ara en contra dels socialistes amb un ultimàtum: no donaran suport als pressupostos de la Generalitat si el govern no retira el projecte d'incorporar la Guàrdia Civil al servei d'emergència 112.
I mentrestant, el projecte del Hard Rock del Camp de Tarragona penja d'un fil. El Parlament ha fet el primer pas per acabar amb els beneficis fiscals al joc.
La Cambra ha aprovat tirar endavant una proposició de llei d'Esquerra Republicana i dels Comuns que obligaria els responsables del macrocomplex a pagar el 55% d'impostos sobre els ingressos provinents del joc. Actualment la taxa és del 10%. El projecte es tramitarà gràcies al suport de la CUP i al canvi de postura del PSC, que també hi ha acabat votant a favor. Ho ha justificat el diputat socialista Jordi Riba.
Considerem que aquest benefici fiscal no té raó de ser en aquest moment i no es pot escapar cap projecte d'una fiscalitat justa.
La llei que posa fi a la reducció de la fiscalitat del joc es tramitarà per la via d'urgència i es podria aprovar en el ple del Parlament de la setmana que ve.
I el Banc Central Europeu es reuneix avui i s'espera una nova rebaixa dels tipus d'interès.
La majoria d'analistes apunten a una retallada d'un quart de punt fins al 3%.
Brussel·les, Jordi Baró.
Última reunió de 2024 del Banc Central Europeu amb l'expectativa que retalli de nou els tipus d'interès, probablement en 25 punts bàsics, fins a situar la seva taxa de referència al 3%. Serà si es confirma la quarta baixada de l'any, un pas més en la desescalada dels tipus, amb una inflació sota control, perquè tot i que el novembre hagi repuntat lleugerament, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, defensa que seguirà baixant durant 2025. Més enllà d'avui, la incògnita és quin serà el ritme de baixades de tipus l'any que ve. Lagarde previsiblement mantindrà la política de no anticipar moviments. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Pedro Sánchez ha obert la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont.
En un moment de confrontació amb Junts, amb els pressupostos pendents del suport de la formació independentista, Sánchez ha tornat a defensar veure's amb Puigdemont i de complir amb els compromisos pendents pactats amb Junts. Sánchez ha fet aquestes declaracions en una conversa informal amb els periodistes a la Moncloa.
Madrid, Àngels Lafuente.
Per coherència, Pedro Sánchez diu estar disposat a veure's amb Puigdemont, una reunió que està pendent des de fa mesos i que encara no té data. Ho ha dit a la Moncloa després de la sessió de control on Míriam Nogueras ha exigit:
moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans. traspassin les competències acordades.
I Sánchez s'ha compromès.
El gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que evidentemente vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
El president espanyol considera que Junts està equivocant d'estratègia quan aposta per la confrontació i ha insistit que hi haurà nous pressupostos per l'any que ve. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Síria, les autoritats islamistes de Síria fan una crida als refugiats a l'estranger perquè tornin, malgrat que hi ha actes de violència en diversos punts del país.
En les últimes hores, els rebels han cremat la tomba de Hafiz al-Assad, el pare del president deposat. El líder dels islamistes s'ha reunit amb les faccions del sud de Síria per frenar les tensions mentre desplega les seves forces per fer-se càrrec de la seguretat.
Enviats especials a Damas, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert.
Bon dia. Les noves autoritats del país han dit que no hi haurà amnistia per ningú implicat en pràctiques de tortura durant el règim de Bashar al-Assad. També han demanat a altres països que extraditin a Síria els que qualifica de criminals involucrats en tortures que van formar part del règim i que van fugir arran de la caiguda del seu líder. El líder rebel sirià, Abu Mohammed al-Julani, ha afegit que l'Organització per l'Alliberament del Llevant, que ell lidera, publicarà una llista amb els càrrecs responsables de tortures. Des de Damas, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I al Kurdistan sirià, l'Aliança Armada dels Kurds s'ha hagut de retirar de dos punts estratègics clau.
Un ha passat a mans de les milícies proturques i l'altre a mans de l'HTS, els rebels islamistes. Al nord-est de Síria no es refien de les promeses del nou règim islamista que assegura que no pretén atacar els kurds.
Enviat especial a Amuda, al Kurdistan sirià, Jordi Brascó.
La zona controlada pels kurds queda limitada ara pel curs de l'Eufrates després d'aquestes dues derrotes més enllà del riu. Especialment dolorosa la pèrdua de Manbij, una zona que els kurds dominaven des de feia 8 anys. Ha passat a mans de les milícies proturques, que es mantenen com el gran enemic declarat dels kurds, i és que l'HTS insisteix que vol respectar les minories, tot i que aquí al nord-est no se'ls acaben de creure. Això sí, de moment, cap enfrontament. A Deir ez-Zor, els kurds van optar per retirar-se sense resistència i les forces del nou règim islamista ho van aprofitar per recuperar aquesta ciutat que abans controlava el règim de l'Assad. Des d'Amuda, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el primer ministre hongarès i actual president de torn del Consell Europeu, Viktor Orbán, sosté que Vladimir Zelensky ha refusat una oferta d'alto al foc en la guerra contra Rússia durant les festes de Nadal.
Orbán diu que també havien proposat un intercanvi de persones ampli, però que el president ucraïnès l'ha rebutjat. Zelensky, per la seva banda, nega haver-ne parlat. L'oferta s'hauria fet en la conversa que el president hongarès va mantenir amb Vladimir Putin i que Kiev ha denunciat com un cop de porta a la unitat europea. Segons el Kremlin, Orbán ha ofert una solució político-diplomàtica fent servir els seus contactes amb els dirigents occidentals.
Una nena d'11 anys, originària de Sierra Leona, és l'únic supervivent del naufragi d'una barcassa en què anaven 45 persones a unes 10 milles de l'illa italiana de Lampedusa.
La tripulació d'un veler d'una ONG alemanya busca una barcassa en dificultats quan ha sentit el crit de la menor al mig del mar. La nena s'ha salvat perquè duia una armilla salvavides i s'havia aferrat a un pneumàtic que l'ha fet surar. El capità del veler ha qualificat de miracle que l'hagin trobat viva tenint en compte les condicions del mar. Abans de la seva arribada a terra ferma, 350 immigrants més havien desembarcat a Lampedusa en només 24 hores.
I el president del Brasil, Lula da Silva, passarà avui per una segona operació en el marc del tractament programat, després de patir una hemorràgia intracranial, segons ha informat l'hospital on està ingressat.
Sí, serà una intervenció en principi poc invasiva amb l'objectiu d'impedir nous sagnats a l'interior del cap. Da Silva, de 79 anys, va patir un accident domèstic a mitjans d'octubre que podria ser la causa d'aquesta hemorràgia. El centre mèdic ha assenyalat que Lula continua sota vigilància intensiva i que es troba bé.
Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
En aquestes darreres hores se li drenava un hematoma al cap conseqüència d'una caiguda el passat mes d'octubre a la residència presidencial. Forts mals de cap van ser el senyal d'alerta. Li havien cosit uns punts a la nuca en el seu dia i els metges ara li havien trobat les conseqüències del cop. El que es busca ara també és operar-lo per frenar noves hemorràgies arterials.
Existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge...
Ho explicava precisament el metge de Lula da Silva, a qui sentíem donant detalls sobre aquesta operació que busca ara evitar més problemes en un futur per al president del Brasil. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
És un quart a set del matí. Més notícies que repassem amb Albert Montilla, amb Berta Torrades, Joan Trias, Àlex Bosch i Cèlia Forment. Bon dia.
Bon dia.
Gairebé una trentena de famílies comencen una vaga de lloguers. Són veïns de dos blocs de pisos de Salou i el Vendrell gestionats per la immobiliària de la Caixa. Han deixat de pagar els dos últims rebuts mensuals com a senyal de protesta perquè els cobren l'IBI i denuncien que això és un abús.
És la primera vaga de lloguers que s'inicia a Catalunya des que el sindicat de llogateres va anunciar que farien aquesta mena d'accions durant la manifestació del mes passat a Barcelona per reclamar una rebaixa del preu del lloguer. Les famílies de Salou i el Vendrell que s'han declarat en vaga de lloguers recorden que hi ha una sentència del Suprem que va declarar il·legal que es cobrés l'IBI als inquilins d'habitatge protegit. Quica Aguilera és portaveu de les famílies.
Nos han estado cobrando el IBI durante todos estos años. Yo llevo 7, pero hay vecinos que llevan más tiempo. Y a cuenta del IBI que ha sido cobrado casi una a precios abusivos todo, hemos decidido no pagar estos últimos 2 meses y apuntarnos a esta vaga.
Els veïns retenen els diners com a arma negociadora i, a banda de reclamar que no els cobrin l'IBI, demanen a l'Incasòl que adquireixi els pisos perquè sempre siguin d'habitatge social.
I preocupació entre els pescadors catalans per les exigències que imposa Brussel·les per mantenir els dies de pesca dels vaixells d'arrossegament. L'acord dels ministres d'Agricultura els obliga a ampliar les vedes, a modificar les xarxes i a fer inversions tecnològiques.
Des de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el seu president, Antoni Abad, reclama nous barems per calcular els límits de pesca.
El sector pesquer sí que el que veu és que els espectadors estan recuperant, i molt. Però és que, a més, portem instituts científics a bord de les nostres embarcacions i diuen que la metodologia que està fent servir la Unió Europea, doncs, poder s'hauria de revisar.
També consideren una injustícia que els penalitzin els períodes de veda voluntària que ja fan i denuncien l'impacte econòmic que tindrà l'acord. Els governs català i espanyol els prometen ajudes. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Però el que hem d'analitzar ara és amb els grups parlamentaris que ja els he convocat per veure'ns entre avui i demà quan els hi vagi bé, però també amb les cofradies, doncs, analitzar quin impacte econòmic tindrà.
Ordeig ha anunciat que presentarà una proposta per tenir un grup fix a Brussel·les que defensi els interessos de Catalunya.
I convocada la tercera manifestació per exigir la dimissió de Carlos Mazón per la gestió de la Dana.
Serà a València el 29 de desembre, quan farà 2 mesos justos del temporal que va provocar la mort de 222 persones i també grans destrosses en una 70ena de poblacions, la majoria de l'Horta Sud. 5 setmanes després, 120 màquines i 1 miler de persones treballen encara per retirar el llot de garatges de les zones afectades pel temporal.
València, Pepa Ferrer.
Encara queden 600 garatges plens de fang i els ajuntaments reclamen més mitjans. Ana Martínez, la vicealcaldesa de Benetúrcer.
Todo este mes hemos estado contratando gente para poder extraer lodo de los garajes. En un mes llevamos 1 milió d'euros gastados.
El vicepresident valencià, Gan Pàmpols, ha reconegut deficiències en la gestió dels garatges i la ministra Robles que diversos militars han resultat intoxicats en la neteja. Els carrers, veïns, UME i bombers treballen de valent en una feina gens fàcil. Fulgen és bomber.
És difícil de llevar perquè el fang està en estat líquid.
S'està provant un líquid espessidor que facilita l'extracció i agilitza el tractament i el trasllat del llot. Des de Benetúrcer, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol ha condecorat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, amb la gran creu de l'ordre d'Isabel la Catòlica.
També ha premiat el president italià, Sergio Mattarella, dins de la visita d'estat a Itàlia dels reis Felip VI i Letícia, que va començar dimarts i que acaba avui. Aquesta condecoració reconeix els mèrits d'aquelles persones que contribueixen a les relacions d'amistat entre l'estat espanyol i la resta de països. El reconeixement, però, a l'extrema dreta italiana ha aixecat les crítiques de Podem. La seva secretària general, Ione Belarra, i altres membres de la formació han qüestionat el gest del govern socialista i l'han titllat de deplorable. Irene Montero ha retret a Sánchez que condecori Meloni després de mostrar-se a favor de frenar l'extrema dreta a Europa.
I el govern espanyol assegura que l'impost a les energètiques es mantindrà més enllà del 31 de desembre. Ho confirmen també els socis amb qui aquest dimecres ha mantingut una primera reunió. No hi ha volgut anar ni Junts ni el PNB contraris al manteniment de la taxa.
I és que l'executiu aposta per un nou decret que permeti que l'1 de gener l'impost no decaigui, però que haurà de convalidar el Congrés més endavant. I aquí li caldrà el suport de Junts i el PNB. Hisenda busca guanyar temps per convèncer-los. De moment els demana que seguin a la taula de negociació, que es tornarà a reunir la setmana que ve.
i Front Comú de 120 municipis per reclamar la recuperació de la titularitat pública de la xarxa elèctrica.
Aquest matí, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, que agrupa més d'un centenar de municipis, defensarà la titularitat pública de la xarxa elèctrica per, diuen, garantir l'accés a l'energia de tota la ciutadania i per contribuir a poder accelerar cap a la transició energètica al país. L'Arnau Comas és el seu coordinador.
Tothom necessita tenir accés a l'energia elèctrica. I en aquests moments la xarxa de distribució, que és el nus, diguéssim, per la provisió d'aquest dret, està controlada per un oligopoli. D'entrada, es generen uns beneficis espectaculars que van tots a les grans multinacionals privades i que no reparteixen ni amb la ciutadania, ni amb les administracions públiques locals, ni amb els ajuntaments.
Volen portar la proposta al Congrés dels Diputats perquè s'afegeixi a la negociació dels pressupostos de l'Estat. L'acte es presentarà avui a Girona i anirà a càrrec de l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, i també d'Anna Torrentà, que és de l'Associació de Micropobles de Catalunya, entre d'altres.
I a Barcelona el que faltava, hi ha com a mínim 236 persones que alimenten diàriament els coloms, una pràctica que afavoreix la reproducció d'aquests ocells, els genera malalties i embruta els carrers. L'Ajuntament intentarà acabar amb aquesta mala praxi amb quatre parelles d'informadors que recorreran els barris el mes de desembre per mirar de convèncer els alimentadors que no ho facin més.
Sí, l'acció d'un alimentador de coloms pot triplicar i fins i tot quadriplicar el nombre d'exemplars que es concentren en un punt de la ciutat amb tot el que això comporta de queixes i brutícia. Carme Maté, directora dels Drets dels Animals de l'Ajuntament, calcula que amb aquest costum s'alimenta la meitat de la colònia de coloms que hi ha a la ciutat i, per tant, si s'aconsegueix aturar la presència d'aquests ocells, doncs caurà en picat.
Hi ha persones que donen més de 2 quilos de menjar al dia i un colom només necessita 30 grams. Podeu multiplicar fàcilment. Si deixéssim de donar aquest aliment, aquests animals no hi serien.
A Barcelona hi viuen més de 100.000 coloms, entre 1.300 i 1.500 per quilòmetre quadrat, quan la proporció ideal és que no en passin de 400.
En fi, i ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria.
Doncs us ho podem avançar ara aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Sopa de Cabra i Els Pets tornaran a actuar junts després de 25 anys. Serà el 2 d'agost en un concert dins del Festival Sons del Món de Roses. L'última vegada que van compartir escenari va ser l'any 1999 al Senglar Rock i les entrades es posaran avui a la venda a les 8 del vespre.
La segona cançó.
Yo moría por ti y tú mataste por mí siempre que hubo ocasión. Pero algo se perdió.
Els barcelonins Dorian presenten aquesta nit el seu nou disc, Futuros Impossibles. El concert és a la sala Ras Matàs de Barcelona a 8:45 del vespre i demà també actuaran a Tarragona i dissabte a Girona.
I la tercera.
Ben Harper és un dels caps de cartell que se sumen al Festival Cruïlla, que es farà del 9 al 12 de juliol a Barcelona. El festival també ha anunciat 14 nous artistes, entre ells Galin Red, Texas, Hermanos Gutiérrez, Viva Suècia, Maria Jaume, Quimi Portet i Pau Vallvé, que ahir precisament va fer el seu primer concert de la nova gira.
Hi vas anar?
Hi vaig anar i va ser meravellós.
Sí?
Sí.
Molta gent, no?
Ple. Pleníssim.
Va agradar.
Va agradar moltíssim. Més no l'havia vist mai en directe
no.
I va ser meravellós.
Molt enamorats del Pau Vallvé.
I tant.
I ara els esports, Robert Prat. I amb victòria del Barça, que guanya a Dortmund i és ara mateix el segon millor equip de la Champions darrere del Liverpool.
Victòria 2-3 al camp del Dortmund. Els blaugranes es van avançar amb gol de Rafinha, el Dortmund va empatar, Ferran Torres va fer l'1-2, va tornar a empatar el conjunt alemany i, novament, Ferran Torres va fer el 2-3 definitiu. Són declaracions a Movistar.
És un d'aquests partits que hacen grupo, que hacen piña, porque hemos sabido sufrir. Nos ha pasado otra vez que
que con el 1-2 nos han empatado y en vez de venirnos abajo hemos reaccionado muy bien.
I Pep Guardiola, que no troba la manera de guanyar amb el City, eh?
Nova derrota del City, 2-0 al camp de la Juventus, ja és la setena derrota en 10 partits.
Es que entrar clasificarnos, necesitamos un punto probablemente o una victoria y tenemos dos opciones.
El City ara mateix és 22è, amb 8 punts, els mateixos que l'últim equip de la Champions, que entra a la repesca. També a la Lliga de Campions, Atlètic de Madrid 3, Esloven 1. Avui a les 9, Hammarby-Barça, la Champions femenina, en joc l'accés als quarts de final, amb transmissió de la TDG pel canal exclusiu digital. En bàsquet, derrota de la penya davant l'Ulm a l'Eurocup, 88-102, amb Muca Durada inclosa, i victòria de l'Uni Girona a la pista del Campo Basso, 73-75, a l'anada dels setzens de final. I el Sant Andreu, que se situa co-líder de la segona red, victòria 4-6 al camp de l'Europa. Es van jugar aquells famosos 43 minuts que quedaven pendents per la caiguda d'una tanca i va haver un gol per cada equip.
I avui, com dèiem, a partir de les 11, ens fa molta il·lusió això, Canalies. Bon
dia. Bon dia.
Que torna Arlax amb Busto.
Home,
aquesta veu. Pep i Fortuny.
Quina meravella. Les coses no canvien, però ja no ets qui eres
abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara. I avui he decidit, Canalies, que serà un bon dia.
Bon dia. Que el sant és l'únic, no repartirà. Sento que el cor ja no para de m'entregar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Doncs a partir de les 11, en Pep i Fortuny ens acompanyarà. Repassarem algunes de les cançons més mítiques de l'Ax en Busto, que torna en Pep i Fortuny. Ara ho explicarem a partir de les 11. Però abans, sapiguem què no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Aquesta nit no he dormit perquè me l'he passat sencera donant-li voltes a una notícia que deia que l'Ajuntament de Barcelona ha identificat un total de 236 persones com a grans alimentadores de coloms. No és conya, eh? Es veu que com a part de l'anomenat Pla Endreça, amb el que l'Ajuntament pretén fer-nos a tots una mica més cívics, hi ha la missió de perseguir la gent que dona menjar als coloms amb multes fins a 600 euros. Que a Barcelona hi ha molts coloms és un fet i que fan bastant de fàstic també. Però el que jo dubto és que perseguir la pobra gent que els dona menjar serveixi de gaire, perquè qualsevol persona que conegui la ciutat sap perfectament que on més s'alimenten els coloms és a les terrasses dels bars i restaurants que ocupen la majoria de voreres, sobretot al centre de la ciutat, que curiosament és on hi ha més turistes. Estic seguríssim que l'Ajuntament perseguirà també el gremi de l'hostaleria i les seves terrasses amb la mateixa diligència que aquestes 236 persones que van als parcs amb un tros de pa dur. Just hear the sleigh bells jingling, ring ting tingling too.
Estarà Canalies. Quina alegria, bon dia.
Bon dia. Has vist quina musiqueta, no, per començar el dia?
Una mica nadalenca.
Sí, home, saps.
Si us acabeu de llevar, desperteu amb alegria.
Clar que sí.
Sí.
És el Slate Ride de Gwen Stefani.
Està fent molt fred avui a Catalunya. Però sempre hi ha un moment d'alegria. És el moment del cafè. Endavant, Canalies.
Gràcies, Ricardo. Bé, qui va ser la vocalista de la mítica banda No Doubt? No va poder resistir-se a l'esperit nadalenc i, de fet, va publicar el disc You Make It Feel Like Christmas i va versionar amb el seu estil particular cançons com aquesta. De fet, aquest ha estat un bon any per Stephanie, perquè després de 7 anys apartadíssima del món musical, l'últim disc que va publicar va ser aquest de Nadal que estem escoltant, Ricard. La cantant va anunciar el seu retorn amb un disc que es va publicar el 15 de novembre d'aquest any, titulat Bouquet. Celebrem, doncs, el Nadal amb Gwen Stefani. I, sobretot, el seu retorn, perquè, Ricard, et diré una cosa.
Sí.
Això sí que és una alegria.
I tant que sí, Stefani.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú.
Les d'anxova, per l'Ainhoa.
Les d'aceitó, per l'Anton.
Les alinyades, per les cunyades.
Un moment. Si no són l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
És l'Espanyola, una aceituna com ninguna.
La Espanyola, una Navidad com ninguna.
Aquest Nadal, regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot. La gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. ja a llibreries.
Amb 80 anys, el fotògraf brasiler Sebastião Salgado ha documentat el món en la seva complexitat.
Ha visto de lo mejor como ha visto lo más terrible.
Guerres, crisis humanitàries, migracions i des de fa temps, les regions i les comunitats amenaçades per la destrucció.
Somos una espècie predadora. Estamos destruyendo de una manera brutal.
L'Amazònia és una d'aquestes regions.
Para hacer chocolate, para hacer todos los productos de gordura que consumimos en nuestra sociedad de consumo.
Salgado fa aquest advertiment.
Que tenemos que rehabilitar mucha parte del planeta que destruimos si queremos sobrevivir como especie.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Sebastião Salgado, la mirada compromesa.
Dissabte a les 10 de la nit.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Debat cara a cara entre els dos aspirants a la presidència d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras i Xavier Godàs, avui a partir de les 10 a la Ràdio Pública, aquí al matí de Catalunya Ràdio, 48 hores abans de la votació.
Una disputa que a les últimes hores s'ha escalfat per les informacions que apuntaven que Junqueras va intentar tapar el cas d'assetjament sexual a exteriors quan Alfred Bosch n'era el conseller.
N'estem farts de gent que calla veritats durant anys i que s'omple dir mentides a 3 dies d'un congrés.
Quan tu derives la culpa sistemàticament als altres, què estàs fent? Estàs sent un irresponsable.
I el projecte del Hard Rock penja d'un fil perquè el Parlament ha fet el primer pas per acabar amb els beneficis fiscals al joc.
Si prospera la proposició de llei d'Esquerra i els comuns, els impostos que hauria de pagar el macrocomplex sobre els ingressos del joc passarien del 10 al 55%. El PSC hi dona ara suport. Jordi Ribas, diputat.
Considerem que aquest benefici fiscal no té raó de ser en aquest moment i no es pot escapar cap projecte d'una fiscalitat justa.
Avui, a partir de les 9, entrevistarem Albert Dalmau, que és conseller de la presidència del govern de Salvador Illa. I Pedro Sánchez obre la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont.
El president del govern espanyol s'ha referit ara que Junts adverteix que no negociarà els pressupostos si els socialistes no compleixen els acords pactats. Pedro Sánchez i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ahir al Congrés.
Moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans. Traspassin les competències acordades.
Es que el gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que evidentemente vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
I les autoritats islamistes de Síria fan una crida als refugiats a l'estranger perquè tornin, malgrat que hi ha actes de violència en diversos punts del país.
La periodista Lina Al-Hafez, que viu a Catalunya, ja té bitllets per anar-hi per Nadal. Són declaracions a Catalunya Nit.
Pues ya tengo el vuelo. Sí, a Beirut y desde Beirut cojo el coche. Bueno. Primero a Damasco y luego, bueno, si hay ruta, porque todavía no estoy segura cómo está la situación dentro del país. Hay que ir a verlo en persona, pero si logro ir a Homs y a Aleppo, lo haría.
I gairebé una trentena de famílies comencen una vaga de lloguers.
Són veïns de dos blocs de pisos de Salou i el Vendrell, gestionats per la immobiliària de la Caixa. Quica Aguilera és portaveu de les famílies.
Nos han estado cobrando el IBI durante todos estos años. Yo llevo 7, pero hay vecinos que llevan más tiempo. Y a cuenta del IBI que ha sido cobrado casi a precios abusivos todo, hemos decidido no pagar estos últimos 2 meses y apuntarnos a esta vaga.
I preocupació també entre els pescadors catalans per les exigències que imposa Brussel·les per mantenir els dies de pesca dels vaixells d'arrossegament.
Des de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el seu president Antoni Abad reclama nous barems per calcular els límits de pesca per part de la Unió Europea.
El sector pesquer sí que el que veu és que els espectadors estan recuperant, i molt, però és que a més portem instituts científics a bord de les nostres embarcacions i diuen que la metodologia que està fent servir la Unió Europea doncs poder s'hauria de revisar.
I la falta de medicaments que es prescriuen per tractar el TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, es començarà a resoldre a principis del 2025.
Com que aquí els preus són més baixos que en altres països europeus, les farmacèutiques prefereixen subministrar-los allà. Però Antoni Torres, president de la Federació de Farmàcies Catalanes, destaca altres motius.
Hi ha més diagnòstic, per tant hi ha més prescripció i per tant hi ha més consum. Una manca de subministre perquè no hi ha prou producció i no hi ha prou producció perquè, fonamentalment, els principis actius i les matèries que s'utilitzen per preparar un principi actiu d'un medicament, el 80% es produeixen a la Xina.
I també repassem les portades que diuen avui, Albert Montilla.
Doncs bona part de la premsa centrada en la crispació política. L'Ara titula pels ultimàtums de Junts i Esquerra els governs de Sánchez i Illa i destaca que Míriam Nogueras exigeix al PSOE que mogui el cul. La Vanguardia titula que Pedro Sánchez creu que el PP rep filtracions dels jutges. També el diari El País, que destaca les paraules del president espanyol on acusa els populars de, cito, jugar amb cartes marcades. Obertura completament diferent al periòdico, que avui destaca que la població polimedicada es concentra a l'àrea de Barcelona, diu la ingesta de 10 o més medicaments al dia és més gran en dones d'edat avançada que en homes. Els diaris conservadors de Madrid avui posen el focus en la visita del rei Felip VI a Itàlia. L'ABC titula en part del discurs que va fer davant la Cambra dels Diputats, on va dir hi ha passats que no s'haurien de repetir, ni com a caricatura. I El Mundo titula que Felip VI impulsa Itàlia la veu del sud d'Europa.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui s'espera pluja forta en qualsevol punt del litoral i del prelitoral. La pluja també arribarà a l'interior, sobretot ho farà a la tarda, i aquí serà més moderada. Avui nevarà a partir de 1.200 o 1.400 metres.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de Filiberto Bravo, president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, a Barcelona. Tot i el descens de desnonaments a causa de la moratòria estatal, Catalunya continua sent líder en desallotjaments a l'Estat, amb 1.300 al tercer trimestre de l'any. A Ciutat Meridiana, el barri més pobre de Barcelona, el degoteig continua. Avui n'hi ha un de previst al carrer Pedraforca, amb presència de menors, una situació que per a Bravo il·lustra les conseqüències dels desnonaments per als infants.
Una criatura con 8 años que tiene aquello un estado de ansiedad que es tremendo, desde que ya le desahuciaron de otro piso. Dormía con las zapatillas puestas. Y la madre le preguntaba, bueno, pero ¿por qué no te quitas las zapatillas? Y dice, por si acaso vienen los policías para salir corriendo.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquestes festes regala emocions amb Voltaire Rousseau, La disputa. Josep Maria Flotats i Pep Planes en un intens combat filosòfic al Teatre Romea. Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Fem ara un cop d'ull als mercats. La borsa espanyola obrirà avui fregant els 11.800 punts després de deixar-se gairebé un 1,5%, molt condicionada per la patacada a la borsa d'Inditex. El grup tèxtil de marques com Zara va presentar ahir resultat rècord, però els inversors n'esperaven més i va acabar tancant a la borsa amb una caiguda del 6,5%. I avui veurem com reaccionen els mercats a la previsible retallada dels tipus d'interès que anunciarà aquest migdia el Banc Central Europeu. I acabem als Estats Units, on celebren la contenció dels preus i el Nasdaq ha tancat pujant un 1,7%. Estàs escoltant al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa.
Potser pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
I ara entrem al búnquer.
És que a mi fa gràcia, perquè estan allà amb el pinzell i els hi surt tot trencat. Ho allarguen perquè no hi ha feina per tot l'any.
No hi ha feina per tot l'any i estan estirant subvencions. Els arqueòlegs de Catalunya
estan estirant subvencions.
Dels més ben pagats. Arqueòlegs que conec jo, tots milionaris.
Tots. I allò d'Empúries s'hauria d'agafar ja un constructor i que ho acabi.
Que ho acabi. Que ho acabi. I allò convertim-ho en xalets per francesos.
Exacte. S'acaba. És el turisme que volem.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Germà.
Penúltima jornada de la fase de grups de la Champions. El Barça femení jugarà a Suècia per confirmar que lluitarà pel primer lloc del grup.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Pere Escobar.
Avui a partir de 8:45, Hammarby Barça, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
La TDG, la transmissió de la Germà.
Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
La falta de medicaments que es prescriuen per tractar el TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, es començarà a resoldre a principis del 2025.
Un dels motius pels quals hi falta estoc és que a Espanya els preus són més baixos que a Europa i per això les farmacèutiques prefereixen subministrar l'estoc disponible a altres països. Antoni Torres, president de la Federació de Farmàcies de Catalunya, destaca però altres motius.
Hi ha més diagnòstic, per tant hi ha més prescripció i per tant hi ha més consum. Una manca de subministre perquè no hi ha prou producció i no hi ha prou producció perquè fonamentalment els principis actius i les matèries que s'utilitzen per preparar un principi actiu d'un medicament, el 80% es produeixen a la Xina.
Davant d'aquesta situació, la Societat Espanyola de Neurologia Pediàtrica recomana a les famílies amb menors amb TDAH que s'impliquin amb els seus fills a l'hora d'estudiar i els supervisin, ja que l'acompanyament familiar és imprescindible.
La Sindicatura de Comptes de Catalunya conclou en un informe que els temps d'espera a les urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida són excessius i critica la gestió del servei.
La direcció del centre assegura que les dades estan desactualitzades i que això... que s'han aplicat, diuen, canvis. Tot i això, diuen, s'han aplicat canvis en els darrers anys.
Lleida, Júlia Albacar.
Bon dia. L'informe analitza l'atenció d'urgència durant el 2022 i conclou que els temps d'espera dels pacients són excessius i, en el cas dels que s'han d'ingressar, fins i tot crítics. També qüestiona la governança del servei i destaca que el seu finançament per part de l'ICS és insuficient. Els sindicats apunten a la gestió de les urgències i asseguren que les instal·lacions són insuficients per al volum de pacients que s'atén. Marta Maials, de CATAC, i Amparo Loren, de Comissions Obreres.
No em sorprèn. Però que hagi sortit malament perquè és la gestió. I perquè el personal és el que som. Arnau de Vilanova, per tota una província, la franja de l'Aragó, que és petit.
La direcció del centre en un comunicat apunta que l'estudi no està actualitzat i que s'han fet canvis en la direcció, s'ha afegit més plantilla i s'ha aconseguit reduir el temps d'espera dels pacients. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
Més recursos i més corresponsabilitat social per evitar el col·lapse.
Això és el que demana Vic, després de superar els 50.000 habitants per primer cop a la història.
Vic, Nàtia Dell.
En 30 anys, la ciutat ha crescut un 66%, el doble que la mitjana catalana. I més de la meitat dels naixements són de famílies nouvingudes. El repte, diuen, és enorme, no només per la quantitat de població, sinó per la diversitat i l'envelliment. La ciutat no pot mantenir aquest ritme de creixement perquè els serveis sanitaris, educatius i socials estan al límit, adverteix l'alcalde Albert Castells, que ha fet aquesta demanda a la Generalitat i al govern espanyol.
Que exerceixin la seva responsabilitat en matèria d'immigració i apliquin les mesures de control i de redistribució adequades. No podem seguir creixent de forma exponencial perquè la ciutat està ja molt tensionada i al límit de la capacitat.
Des de Vic, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest any, a causa de la sequera, no hi ha hagut prou ampolles de cava al mercat per satisfer tota la demanda.
Alguns clients s'han quedat sense cava i aquesta falta d'oferta ha fet pujar els preus. La caiguda de vendes en els 9 primers mesos de l'any ha estat del 12% respecte a l'any passat, que ja va ser un any complicat.
Corresponsal al Penedès, Montse Gené.
Hola, bon dia. Aquest any s'han venut 21 milions menys d'ampolles que l'any passat. Així explica el president de la DEO Cava, Javier Pagès, com han actuat els cellers a la vista que les ampolles de cava elaborades no eren suficients per servir tots els clients.
Aquest any ja definitivament, no, veient com ha venit l'any també, pues aquesta gestió o assignació de productes als diferents clients i mercats ha sigut més rigorosa, no, i s'ha anat limitant la venda amb els clients i és per això que tenim aquesta caiguda.
Una de les conseqüències de l'escassedat ha estat l'impuls a l'alça dels preus del cava, que a Catalunya i a l'Estat ha pujat un 10% i a la resta del món un 20%. Això ha fet retreure mercats com l'alemany, que ha caigut un 60% en vendes. Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
I un apunt de servei. Les obres de la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat obligaran a tallar dos trams del carrer Urgell de Barcelona durant tot un any.
El primer tram afectat és el que va de Rosselló a Còrsega a partir del 20 de gener i el segon a partir del 23 de febrer és el que va des de la plaça Francesc Macià al carrer Buenos Aires. Això tindrà un impacte important en la mobilitat d'aquesta zona de l'Eixample perquè cada dia circulen 50.000 vehicles pel carrer Comte Urgell. El trànsit es derivarà cap a vies alternatives, tot i que recomana als conductors que mirin d'evitar aquesta zona mentre durin les obres. Recordem que aquestes obres es fan per connectar la L8 de ferrocarrils amb la línia del Vallès a través d'un túnel que anirà des de la plaça Espanya fins a Gala Placidi, al barri de Gràcia.
A la crònica cultural hem de començar parlant de dos grups catalans històrics. Camins vora les estrelles. Camins ara no hi són. Són amb Sopa de Cabra i els Pets, que tornaran a compartir escenari després de 25 anys, Marta Viana.
Serà el 2 d'agost en un concert dins del festival Sons del Món de Roses. Els Pets hi arriben dins la gira de celebració dels 40 anys de carrera, mentre que Sopa de Cabra hi presentarà les cançons del disc Ànima, que van publicar el mes de novembre i que té 8 col·laboracions amb artistes com Xarima Aresté, Clara Peya, Triquello, Sidoní. L'última vegada que els Pets i Sopa de Cabra van tocar junts va ser al Senglar Rock el 1999 i Gerard Quintana i Lluís Gavaldà confien que aquest serà un concert emotiu.
L'escenari és casa, aleshores és com tornar després de molts anys a casa, a un sopar de Nadal i, hòstia, retrobar els companys, no? Els amics amb els que has començat, els companys de joventut.
Serà divertit i serà molt entranyable, vulguis que no. Som companys de camí i de viatge, i crec que hi ha un respecte mutu.
Serà una gran nit, segur. És un concert especial.
Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
Pau Bellvé ha presentat el disc Agorafilia a l'Auditori de Barcelona amb totes les entrades venudes. I és que mai és tard per
viure. En aquest àlbum, el músic ha abandonat l'autoproducció i ha apostat per donar un toc més optimista a les cançons.
Barcelona, Marc Ruiz.
Un Pau Bellvé més electrònic i optimista ha omplert l'Auditori de Barcelona en el primer concert de la gira de presentació del seu 18è disc, Agorafòbia. Com ja va explicar al Matí de Catalunya Ràdio, Bellvé va decidir primer amb quins músics volia girar i al costat de Jordi Casadesús i Turre, les cançons guanyen encara més matisos, es tornen més atmosfèriques i recorden a los planetes que apareixen a la cançó pels anys que no hem viscut, però també a Radiohead, Sigur Rós o Mogwai. Farcint el concert d'explicacions agraïdes pel públic, ha repassat les noves i no ha oblidat clàssics com Berenar a sopar, Avui l'únic que vull, Ens hem guanyat l'estiu o Protagonistes. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això perquè han dimitit 7 guionistes dels òrgans directius de l'Acadèmia de Cine Espanyola per la presència, entre ells, de Luis María Fernández González, acusat per 6 dones per agressió sexual.
Entre els que han dimitit hi ha els dos vocals de guió de la Junta Directiva actual, Carlos López i Virginia Yagüe, i Lola Salvador, una de les primeres acadèmiques i que el 2014 va rebre el Premi Nacional de Cinema que atorga el Ministeri de Cultura. En un comunicat, ALMA, el sindicat de guionistes, dona suport a aquestes dimissions i explica que fa temps que hi havia un profund malestar perquè la institució no apartava dels seus òrgans de govern Fernández, director de pel·lícules com La pantalla herida o el curtmetratge Hemisferio, candidat al Goya al millor curt de ficció al 2011. En declaracions al País, dues de les persones que han dimitit expliquen que era un pas delicat però que calia fer, i per la seva banda l'Acadèmia del Cine ha dit al mateix diari que quan tinguin alguna cosa a dir públicament ho faran, i avui precisament es fa l'assemblea bianual de la institució.
I acabem amb alguns apunts més de cultura. Tarragona, avui es projecta el documental Frida Kahlo.
Un documental de la directora britànica Ali Ray que viatja a través de la vida de Frida Kahlo per descobrir l'art i la veritat amagada rere una vida turbulenta. La projecció s'inclou dins el cicle L'art del cinema i serà a les 6 de la tarda al Caixa Fòrum de Tarragona.
A Girona aquesta tarda, xerrada sobre el cinema experimental.
L'organitza el col·lectiu de cinema Birdie Num Num, es farà a la sala El Modern a les 6 de la tarda i inclourà la projecció de pel·lícules en 16. Provenen de Lightcon, organització amb seu a París dedicada a la preservació i la difusió de cinema d'avantguarda.
I a Lleida avui podem reviure l'època daurada del jazz al nostre país.
Serà amb Albert Bello i Oriol Sanya Quartet, que amb només instruments de corda ens evoquen la sonoritat del Hot Club de France, una dels grans referents del jazz europeu. Serà a les 7 del vespre a l'Espai Caixa Fòrum de Lleida.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Decisiu, Ferran Torres, l'esport en un Hansi Flick que li va al rock and roll, i és que el partit va ser molt emocionant amb aquest 2-3 a Dortmund. Una supervictòria pel Mundo Deportivo amb un Ferran Torres que fa gran aquest ofici de ser suplent. Un triomf d'identitat i fe per l'esportiu, un Barça que dona el cop per l'avantguàrdia davant un Dortmund que feia 3 anys que no perdia a casa. Un Barça que vola cap als vuitens pel periòdico, una victòria de prestigi. Lara diu que en aquest Barça només li queden 2 caixalades per aparcar la Champions, amb el Benfica i l'Atalanta. Ramon Besa escriu a El País que el Barça ha enderrocat el mur de Dortmund amb una victòria de molt mèrit amb un Ferran Torres que va fer de Lewandowski. I el Marca afegeix que Flick no té miraments ni amb les vaques sagrades. No va tenir problemes en substituir Rafinha, Lewandowski i Dani Olmo.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Hi ha pocs jugadors tan menyspreats per l'afició i la crítica general com Ferran Torres. Però el futbol és generós amb qui no defalleix i per això l'autodenominat Tauró es va regalar un doblet perquè el Barça s'endugués la victòria ahir d'Alemanya. Però és el seu últim gol el que defineix la seva personalitat futbolística, perquè és precisament un mal control el que li permet tenir la pausa suficient per saber on trobar la xarxa, perquè aquesta és probablement la gran qualitat de Ferran Torres, saber sobreposar-se als seus mals controls, a les seves errades.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Poc més de 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Bon dia, Francesc. Doncs mira, comencem el dia amb pluja forta, sobretot al Camp de Tarragona. Va plovent altres llocs de Catalunya, però la més intensa és en aquest sector. Compte avui a tot el litoral i prelitoral perquè tenim avisos d'intensitat de precipitació. La pluja podria ser moderada o forta en qualsevol moment del dia. I a la tarda també s'esperen precipitacions que vagin arribant cap a l'interior. Aquí creiem que seran una mica més moderades. I avui la cota de neu se situarà cap als 1.200 o 1.400 metres. Hi haurà nevades destacables al Pirineu Oriental i al Prepirineu per sobre els 15-25 centímetres, aproximadament. Avui amb unes temperatures encara baixes. Ara mateix hi ha risc de gelades a les valls del Pirineu, amb temperatures que, per exemple, ronden els 3 graus sota zero al Pont de Suert, 5 graus sota zero a Das, a la Cerdanya, o 1 grau sota zero a Guardiola de Berguedà. Al migdia no passarem dels 8-9 graus a l'interior i dels 12-14 graus a la costa. I sembla que a partir de demà a mig matí les precipitacions ja aniran marxant i ja s'espera un cap de setmana més tranquil.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
Ha arribat el dia del cara a cara dels candidats a la presidència d'Esquerra, que la militància del partit decidirà dissabte. A les 10, Oriol Junqueras, candidat de Militància Decidim, i Xavier Godàs, candidat de Nova Esquerra Nacional, confrontaran les seves posicions. Abans, a les 9, entrevistarem Albert Dalmau, conseller de la presidència, arran de la presència de Salvador Illa dissabte a la conferència de presidents a Santander. Parlarem amb Penny Fortuny del retorn del Lax en Busto i dels 15 anys de Cat Radio Barming, l'emissora que ell i Jasmina Cànovas han impulsat a Sierra Leone. Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú.
És la Espanyola, una aceituna como ninguna.
La Espanyola, una Navidad como ninguna.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos? O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Imparables. Així és com acabem l'any, amb 637.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Imparables en sentit de l'humor. Explicant què passa al món.
Mentrestant, els economistes reclamen que...
Sentint els colors.
I som per patir...
I per celebrar.
Compartint emocions.
Un programa que emociona les dones i els nens.
Vivint moments inoblidables.
No veig, Puigdemont. És que hauria marxat.
I encara en volem més. Catalunya Ràdio, l'emissora que més ha crescut en aquest 2024.
Cada gema que passem, som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio, seguim imparables. Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Penúltima jornada de la fase de grups de la Champions. El Barça femení jugarà a Suècia per confirmar que lluitarà pel primer lloc del grup.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Pere Escobar.
Avui a partir de 8:45, Hammarby Barça, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
La TDG, la transmissió de la Gelmà.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, som-hi, Gordis. Anem a repassar els titulars del dia en dos minuts. Els dos aspirants a presidir Esquerra Republicana, Oriol Junqueras i Xavier Godàs, s'enfronten avui a un cara a cara al matí de Catalunya Ràdio. Serà a partir de les 10 del matí.
48 hores abans de la votació. A les últimes hores, la tensió ha pujat per les informacions que apuntaven que Junqueras va intentar tapar el cas d'assetjament sexual exteriors quan Alfred Bosch n'era conseller.
N'estem part de gent que calla veritats durant anys i que s'omple dir mentides a 3 dies d'un congrés.
Quan tu derives la culpa sistemàticament als altres, què estàs fent? Estàs sent un irresponsable.
I el projecte del Hard Rock penja d'un fil.
Això després que el Parlament hagi fet el primer pas per acabar amb els beneficis fiscals al joc, els impostos que hauria de pagar el macrocomplex sobre els ingressos passarien del 10 al 55%. Ve d'una proposta d'Esquerra i els Comuns, i ara el PP hi dona suport. Jordi Riba, diputat.
Considerem que aquest benefici fiscal no té raó de ser en aquest moment i no es pot escapar cap projecte d'una fiscalitat justa.
Avui en parlarem a partir de les 9 també aquí en aquest programa amb Albert Dalmau, conseller de la Presidència. Mentrestant, Pedro Sánchez obre la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont.
El president del govern espanyol s'hi ha referit ara que Junts adverteix que no negociarà els pressupostos si els socialistes no compleixen els acords pactats. Pedro Sánchez i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ahir al Congrés.
Moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen els catalans. Traspassin les competències acordades.
Es que el gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que evidentemente vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
I les autoritats islamistes de Síria fan una crida als refugiats a l'estranger perquè tornin.
Tot i això, hi ha actes de violència en diversos punts del país. La periodista Lina Al-Hasef viu a Catalunya i ja té bitllets per anar-hi per Nadal. Són declaracions al Catalunya Nit.
Pues ya tengo el vuelo. Sí, a Beirut y desde Beirut cojo el coche. Bueno. Primero a Damasco y luego, bueno, si hay ruta, si logro ir a Homs y a Depor, lo haría.
I una trentena de famílies comencen una vaga de lloguers.
Són veïns de dos blocs de pisos de Salou i el Vendrell gestionats per la immobiliària de la Caixa. Quica Aguilera n'és la portaveu.
Y a cuenta del IBI que ha sido cobrado casi una a precios abusivos todo, hemos decidido no pagar estos últimos 2 meses y apuntarnos a esta vaga.
I ara que comencen els sopars d'empresa per Nadal, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Aquesta setmana i les properes, Catalunya patirà un virus molt més nefast que la grip o la Covid. Em refereixo a aquest funest costum anomenat sopars de Nadal. En efecte, tot el país s'omplirà d'una plaga que pobla fins i tot els nostres millors restaurants de menús absolutament nauseabunds, amb aquesta cosa insufrible de compartir un pica-pica de primer i triar un segon de carn o peix. Fins i tot els millors establiments del país s'omplen de taules sobredimensionades i de gent que té la mania d'explicar anècdotes de la feina a ple pulmó. Hem d'aturar aquesta malaltia. Primer i abans que res, perquè amb els companys de feina s'hi ha de treballar, no pas anar a sopar i al karaoke, però també per preservar la nostra gastronomia del tot assent i de la cridòria. Estimats oients, sigueu valents i determinats, en nom de la civilització. Digueu no als sopars de Nadal.
No puc estar més d'acord, però aquest divendres tenim sopar de Nadal, vaja, dinar de Nadal del matí de Catalunya Ràdio. Què hem de fer, doncs? I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir ens vam fer ressò de l'informe de l'OCDE que diu que 3 de cada 10 adults espanyols tenen problemes en comprensió lectora i en matemàtiques. La vicepresidenta Montero opina.
Sí, me lo acabo de leer de pe a pa. Estamos por encima de la media.
No, per sota.
Sí, justament, però diu que 10 de cada 3, no?
No, és al revés. És al revés. 3 de cada 10 espanyols.
Exacte.
Sí.
Té, baix nivell de comprensió lectora, de matemàtiques i de resolució de problemes.
Sí, en tot, bàsicament en tot.
I en Espanya?
No, això és Espanya.
Això és Espanya.
3 de cada 10 no entenen el que llegeixen, com seria el... Bueno, és igual. Sí. Calculen malament i no saben resoldre problemes.
Bueno, pues habrá que resolver el problema, ¿no?
I com ho faran?
I jo? Si 3 de cada 10 no entienden lo que leen, los otros 9 será que sí, ¿no?
No, los otros 7 serían.
Sí, sí.
És que clar,
lo que requiere...
És el que deia la Rigau abans.
Lo que requiere mucha paciencia y aplicarse en esta materia, porque en tema de educación, 2 más 2 no siempre suman 6.
No, no siempre.
Bueno, y desde lo medio tendrían que...
Cap a 3 quarts de 8, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jubany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta l'Alba Riera.
Avui és un bon dia per llevar-se i posar-se mística. I direu, com que mística? Doncs resulta que el 12 de desembre s'obre l'últim portal energètic de l'any. Jo tampoc sé que és un portal energètic i tampoc sé si serveix d'alguna cosa, però el que sí que sé és que la vida s'ha de creure. I val la pena fer un ritual de tancament de l'any per cremar totes aquelles coses que ja no vulguem i començar a preparar amb ganes el nou 2025. Aprofito també per recomanar-vos l'última cançó de la Maria Jaume, Màgia Obscura. No només perquè vagi molt bé amb el tema, sinó perquè és una autèntica preciositat.
I el segon motiu ens el porta la Maria Rovira, coneguda com a Oya Sherman.
Tal dia com avui va morir el músic Ike Turner i, per tant, és un gran dia per celebrar el pes de sobre que es va treure la grandíssima Tina Turner. Es van conèixer quan ella tenia 17 anys i van iniciar una relació artística i sentimental. Van ser gairebé dues dècades de maltractament psicològic, físic i sexual. Quan va aconseguir fugir i separar-se en el món de l'espectacle, tothom li va girar l'esquena i només li van donar suport David Bowie i Cher, que havia passat també un infern amb el desgraciat de Sonny Bono. Qui? Exacte. Ike, que et continuïs podrint a l'infern, cabronàs. Visca, Tina Turner.
Doncs amb Tina Turner arribem al punt de les 7 del matí. Bon dia, Catalunya!